Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, nega haver encobert la presumpta agressió sexual del número 2 de la policia espanyola a una subordinada. En una sessió molt crispada al Congrés dels Diputats, Marlaska ha assegurat que dimitirà si la víctima li demana que ho faci.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
El Partit Popular en bloc l'ha escridassat i ha demanat la seva dimissió en reiterades ocasions.
Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul.
Que el ministro lo ha estado tapando, así que también tiene que dimitir el ministro.
No sé qué demonios hace usted aquí. Marlaska, dimisión.
Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador.
Pedro Sánchez ha sortit en defensa del seu ministre i ha demanat al Partit Popular que abans de criticar l'executiu espanyol apliqui els protocols en els casos que esquitxen el seu partit. Més notícies, Oriol Pujador.
Gabriel Rufián reivindica la necessitat de fer un front comú d'esquerres de cara a les pròximes eleccions espanyoles per frenar l'avanç de l'extrema dreta. En una conferència aquest vespre a Madrid, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés ha defensat elaborar un programa amb quatre grans punts programàtics i anar plegats en províncies on els pot penalitzar anar per separat.
¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio? Y esto ya sé que es antiaparato, pero es que si no nos van a fusilar políticamente.
Cap dirigent d'Esquerra, de Sumar, de Bildu ni del BNG han assistit a la conferència de Rufián.
Vox suspèn cautelarment de militància un dels seus fundadors, Javier Ortega Smith, per haver desobeït l'executiva del partit. La direcció en va acordar el cessament com a portaveu a l'Ajuntament de Madrid, però Ortega Smith s'ha negat a acatar aquest ordre. El qui va arribar a ser secretari general del partit d'extrema dreta ja havia perdut pes de manera progressiva dins la formació després de diversos enfrontaments amb la direcció de Santiago Abascal.
Està activada l'alerta del Pla Bencat davant la previsió de fortes ratxes de vent que poden superar els 100 km per hora. L'episodi afectarà especialment el sud del país, el Pirineu i el Prepirineu i s'allargarà fins divendres al migdia. A les zones d'alta muntanya, el fort vent pot provocar el fenomen del torb. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recomana estar alerta pel vent i també pel possible risc d'allaus.
No té un nivell de perill tan elevat com tenia els que vam tenir la setmana passada. El que podem esperar són aquestes ratxes que es poden produir en el territori. El nivell de perill, sobretot a la zona més del Baix Camp, de l'Alt Camp, del Tarragonès, està en 4 de 6. És un nivell elevat, però no arriba a nivells tan extrems com vam tenir la setmana passada.
Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya han desenvolupat un material derivat de la closca de les gambes que podria substituir el plàstic. És resistent a l'aigua i quan hi entra en contacte guanya solidesa. És biodegradable i, per tant, no genera residus. El material s'obté afegint níquel al quitosan, que és la segona molècula orgànica més abundant a la Terra. També es troba en insectes i fongs. Bad Bunny farà de protagonista per a primer cop en una pel·lícula dirigida pel també cantant i artista porto-riqueny Residente i amb Javier Bardem al repartiment, segons publica la premsa especialitzada. El cineasta Alejandro González Iñárritu i l'actor Edward Norton seran dos dels productors executius.
La pel·lícula ja té nom, es dirà Porto Rico, i el guió l'han escrit conjuntament Residente i el novaiorquès Alexander Dinelaris. Viggo Mortensen i Edward Norton també interpretaran papers en el doble debut de Bad Bunny i Residente. La cinta serà un western caribeny èpic i un drama històric. El guió, sobre el qual estan treballant des de fa 3 anys, està basat en els primers anys de la independència de Puerto Rico i en el revolucionari José Maldonado Román, conegut com Àguila Blanca. Segons Edward Norton, aquesta producció entronca amb la tradició narrativa de grans pel·lícules històriques nord-americanes com El Padrí o Gangs of New York.
I als esports, el Barça jugarà als quarts de final de la Lliga de Campions femenina de futbol davant del Real Madrid. El conjunt blanc ha eliminat a la repesca dels vuitens al París per un global de 5-2.
A la Champions masculina, el Newcastle ha golejat per 1-6 al Karabakh a l'anada dels setzens de final i apunta a ser un dels dos possibles rivals del Barça als vuitens. També ha jugat avui, entre d'altres, Bruges 3, Atlètic de Madrid 3.
I a la Lliga de Primera, aquest dimecres s'ha jugat un partit pendent de la setzena jornada, Llevant 0, Villarreal 1.
En bàsquet, l'Uni Girona ha començat amb derrota al play-in de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Les gironines han perdut el primer partit de la sèrie, el millor de 3, a la pista del Fenerbahçe turc per 87-69.
I en handbol, el Barça ha accedit directament als quarts de final de la Lliga de Campions, després del triomf blaugrana a la pista del Zetet hongarès per 27-35 a la jornada 11.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego.
Regular es simplemente garantizar la convivencia y los derechos de las personas. No puede ser que Elon Musk haga caja a costa, por ejemplo, de desnudar niños y niñas en redes sociales.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi, fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és, he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Van convidar-lo a pensar i digué que no volia donar molèsties, que ja pensaria a casa. De Discreció, de Pere Caldés.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Dimecres de pèsols amb carxofes. Feia 3 dies que ho havia de fer i fins avui no he tingut temps de cuinar-ho. I s'ha convertit en el plat estrella i plat únic de tot el dia. Qui m'havia de dir, quan era petita, que un dia faria pèsols estofats amb la menta, amb la sajolida, que no trobo a tot arreu, la ceba, l'all tendre i aquell vi dolç amb què la rego perquè acabi de donar-li el toc. Crec que em deuen haver sobrat una mica de pèsols i carxofes i encara quan arribi aquesta nit ves que no faci una tapeta de ressopó mentre m'arriba la son. De petita no em volia ni sentir a parlar. Clar que amb els pèsols de l'escola podia jugar bales a l'hora del pati i des que vaig aprendre a fer-los que la meva opinió ha girat com un mitjó. De petits diem i fem coses que després moltes vegades potser no recordem. M'agradarà veure què recordarà quan sigui gran un nen que avui he vist adormit com una soca. Un nen ja grandet, potser tenia uns 7 anys, vull dir que no era un nadó, i que la mare portava assegut en un carret de la compra. Sí, sí, aixafant tot el que hi havia dins i fent funambulisme per no perdre'l cada cop que baixava i pujava una vorera. El nen no s'adonava de res i he pensat, si són les 6 de la tarda i aquest dorm profundament, potser és que no dorm a les nits, que és quan ho hauria de fer, perquè als 7 anys les criatures ja han superat una mica allò de fer la migdiada. Feliç ho era, eh? Però la gent es mirava la dona que el portava, he deduït que era la mare i segur que pensava absolutament el mateix que jo. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit. 12 de la nit i 10 minuts. Ja som aquí una altra vegada, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, que ha marcat ràpidament en Josep Lluís d'Horta, Barcelona. Bona nit.
Bon dijous, sí, ràpidament, perquè m'agrada participar. I ja, ja vull dir una cosa, que ja arrencar el programa ja amb la trucada i després seguir escoltant és tot un plaer.
És un plaer, ben fet, molt bé. Feina feta.
I després gaudir de les trucades.
Molt
bé. I de les respostes.
Molt bé, molt bé.
Mira, tinc les preguntes de rigor, les meves tres preguntes.
Vinga.
De quin és el peix que més abunda al mar Mediterrani? Mm. El que més es pesca, eh?
Mm-hmm.
I després la següent és... si es pot saber, no, ja no, no sé molt precís, però si es pot saber més o menys, aproximadament, quants cotxes circulen per Barcelona actualment, a la ciutat durant el dia?
Quants cotxes entren o surten o només circulen per dins de la ciutat?
Circulen per dins. Jo que circulant per Barcelona. És una mica, pregunta una mica així, no és una trampa, és... Quants circulen... suposo que entren molts i surten molts, però vull dir, quan més o menys estan circulant així en moviment...
Per dins la ciutat, molt bé.
Mm-hmm. Vull dir, ja sé que no es pot precisar, però algú potser digui una xifra, aproximada.
Aproximada, molt bé. I la tercera?
La següent més de Barcelona, quants mm-hmm. alcaldes ha tingut la ciutat de Barcelona des de que hi ha ajuntament?
Des de la democràcia, eh?
Mm. Sí, sí, més precisa, des de la democràcia.
Perfecte, doncs queden apuntades, com sempre, a Josep Lluís, a veure què ens diuen els oients.
Jo gaudint del programa, seguiré aquí fins que acabi, eh?
Molt
bona
bé.
Nit.
Bona Adeu. Nit, que vagi molt bé. Adéu-siau. Al 93-201-7474 o els missatges que ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp del programa, ens hi hem trobat aquesta pregunta que ens fa la Margarita des de Terrassa.
Soc la Margarita de Terrassa i és la primera vegada que intervinc. Tinc una curiositat. Per què la Grossa de Sant Jordi es celebra el dia de la Mare de Déu de Montserrat? Vull dir, per què no es diu la Grossa de la Mare de Déu o de Montserrat o una altra cosa?
Primer de tot, Margarita, molt feliç que sigui la primera vegada que truques a la nit dels ignorants, que ens deixes un missatge de WhatsApp. Espero que sigui la primera, t'ho agraeixo moltíssim, i que no sigui l'última, sobretot. Bona pregunta, perquè el dia del sorteig de la Grossa de Sant Jordi no és el 23 d'abril, diguéssim. Doncs veiem si ens ho responen, si no, buscarem nosaltres la resposta. Gràcies per participar. Les mateixes gràcies, el mateix bona nit que li dic en Ramon des de Bonastre. Bona nit.
Bona nit, Alta.
Què tal?
Aviam, volia fer una pregunta. Jo tinc la tardeta per aparcar amb minusvàlid
uh-huh.
i resulta que m'he trobat avui, a Tarragona concretament, que m'han ficat com una... no una multa, però perquè el quadre de minusvàlids estava ocupat. I deixat en zona de carga i descarga.
Sí.
I m'he trobat amb una nota. No era una multa, però que només tenia una hora per poder aparcar allà. Jo tenia entès que amb la targeta aquesta, si no hi havia lloc, es podia aparcar en zona de carga i descarga, inclús on te parquen els taxis. Vull saber que primera si això és correcte.
Ja. Si amb la targeta de minusvàlid pots fer aquest aparcament en aquests llocs on en altres cotxes sí que multarien i en aquest cas tu, doncs en principi no t'haurien ni de multar ni d'advertir, no?
Sí, ja tenia entès, és això.
Uh-huh.
Però, clar, llavors, volia saber, si no, que em digui exactament on te pot aparcar, sense
D'acord.
Que tingui problemes.
Clar, molt bé. I això ha passat a Tarragona, em dius, eh?
Sí.
D'acord.
encara podies parlar de Tarragona, volia fer una altra pregunta. No sé si, si ja és vigent. Es pot entrar en un cotxe de 20 anys? Per això dels fums i
de la,
tot això.
De la zona de baixes emissions. Exacte, cotxe de 20 anys, si es pot entrar a Tarragona, eh?
Sí.
D'acord. Doncs a veure què ens diuen els oients, Ramon, d'acord?
Ah, i ara m'ha vingut al cap, fa poder uns 15 dies, això. Pot ser que ho hagués preguntat, que eren les pastilles placebo?
Sí, el Miquel... Crec que era... Bernat de Terrassa, no, crec que era el Miquel de Sabadell. No estic segura qui era, però vaja, no passa res. Sí que ho vam preguntar i no s'ha respost.
Aviam, jo em vaig trobar... Bueno, la meva mare tenia el CEL, va morir ja fa 20 anys, la van agafar per un estudi a l'Hospital del Mar, uh-huh. en què era un estudi que venia dels Estats Units i li donaven... Era un medicament experimental per les cesmes. I ja sabien ells... Ho dir, la farmacèutica dels Estats Units, si li donaven pastilles bones, vull dir, reals, o sí, eren, diguéssim, sucre.
Era sucre, sí.
I no... Sucre per dir alguna cosa, no? Però és que no ho sabien ni els metges d'allà a l'Hospital del Mar.
Clar, sí.
I això és un placebo. Si són reals, sí, però si no són reals, doncs això és un placebo. Perquè si volies fer creure que les pastilles te fan efecte.
Molt bé. Perfecte, Ramon. Doncs moltíssimes gràcies. Que vagi bé. A veure què et responen. Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
En Pep, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit, Pep.
Bona nit, Marta. Què tal estàs?
Molt bé, i vos?
Oh, molt bé. Vos esfrinxin. Escolta'm, mira, amb aquest senyor que acaba de trucar, sí. Jo també m'he trobat amb el problema, jo tinc el carnet de minusvàlid per posar-lo no visible en el cotxe. La meva dona és la que porta el cotxe,
clar,
no?
Clar.
I, bueno, vale. I en zona de descarga i descarga pots aparcar tranquil·lament, que no t'han de multar. Després, com t'ha dit, també a la final de continuar la parada dels taxis, sempre que no es tornis a la parada...
Sí, pots aparcar.
Sí. On acaba la parada del bus, també. Ja. No?
Doncs no l'haurien d'haver advertit, aquest senyor, no? Segons però, això.
És que jo també m'he trobat que vaig estar en una terrassa, concretament aquí aquí a Barcelona... Mm-hmm. Amb el paper visible, jo estava sentat a la terrassa amb uns amics, teníem el cotxe davant a 10 metres, i el carnet estava visible, i el pitufo, si li dona una gana i no vol ser comprensible, pues et fot la multa. I el meu amic ho va veure, es va aixecar per allà, escolta'm, que tinc aquí el titular del cotxe aquest, que és minusvàlid, no veus el carnet? Sí, va posar la multa, recórrela. Si la recorrim la multa, ens la treuen.
Ja, però quines ganes, no?
De conir la multa, clar. Total. Jo no vaig poder-ho fer per circumstàncies i 25 euros i ja està. Si li dóna gana a l'Urbano, passa pel forro el que li doni, si vol o no vol, i te la fot igual. I que em perdoni si alguns urbanos que m'estiguin escoltant. Però
I, que no fa, i que no fan això, no? Exacte.
Sí, quan tenen ganes de fotre multa, te les foten.
Te la posen.
Ja està.
Mm-hmm. Molt bé.
Vale.
Després, entesos. Què més?
Jo estic, visc aquí a Comte de Borrell, uh-huh. i hi ha unes parades de fruita, concretament, una botiga de fruites que tenen la paradeta d'aquella que munten i desmunten, que no tenen permís per tenir aquella parada allà fora. La posen allà amb quatre cavallets i munten la parada allà. I tot.
Ah, però no és una botiga física, sinó una parada que munten i desmunten. És això?
No, és una botiga física, és una fruiteria, concretament.
Ah, d'acord. I ho munten a fora.
Sí, que no tenen permís per treure aquesta parada fora. I estic cansat, jo, de fotre'm de lloros allà, ja me la sé, ara. I jo sóc ciego, això per la gent que m'escolti.
Sí, sí.
I he fet diverses fotos, les he enviat aquí, en l'assistent, en aquesta botiga de l'incivisme, el sí. telèfon de l'incivisme.
L'aplicació, sí, sí, sí.
Sí, que és el... 26 900 26 26 26, em sembla que és. Uh-huh. Ara no t'he dit amb memòria, no me'n recordo bé ara. Bueno, la de l'incivisme.
Sí, ho vas enviar.
Igual, continuen igual.
I no fan cas i la parada està allà fora al mig,
sí,
eh?
Sí, no és... ja, pam, seria ja.
Ja, està bé.
I amb altres veïns també, han fet la foto i l'han enviat aquí en el
meu telèfon. No han respost, ningú ha respost res.
Segueix igual.
Ja. Déu-n'hi-do.
I després una altra cosa.
Digues.
Que tinc un amic que m'ha assabentat. Jo soc col·leccionista d'escalèxtric.
Uh-huh.
M'apassionen els cotxes d'escalèxtric. I tot parlant amb un amic meu, hi havia una botiga molt famosa aquí a Barcelona, que era Casa Palau.
Home, i tant. Mare meva. El meu pare hi havia treballat moltíssims anys.
Pues això m'han dit, que el seu pare havia treballat aquí a Casa Palau.
Això t'han dit de mi?
No, del seu pare. El teu pare...
El meu, sí. Havia treballat durant molts anys, i tant.
Havia treballat a Casa Palau.
Sí.
A mi dic, escolta'm, el teu pare no té algun cotxe d'aquests d'allà de joia i tal?
Què va, què va? No.
Bueno.
No teníem res, no era d'edat res, ni cap cotxe, ni res, no. O sigui, no. Bueno, vaig haver d'esperar molts anys a tenir un cotxe teledirigit, que era una il·lusió que tenia, i malgrat treballar a Can Palau, pobre home, els Reis no me'l van portar mai. Però ja està, ja ha passat, ja ho he perdonat, tot això.
Pues ja em tenien de molt xulos,
I tant. Sí, a vegades l'havia anat a buscar i quedava embadalida, perquè m'agradaven els cotxes, els teledirigits a mi, no tant l'escalèctric, que també, però els teledirigits m'agradaven molt. O sigui que, mira quins records. Molt bé, Pep.
Vale.
Doncs gràcies per trucar-nos, com sempre.
Vinga, una falta passada, fins una altra.
Fins una altra, bona nit. L'Enrique, des de Sant Vicenç dels Horts, bona nit.
Buenas noches.
Què tal?
Bien. Oye, quería hacer una pregunta.
Digas.
Mira, yo soy una persona civil, ¿por qué las literarias de libros no sacan libros en audiolibros? Solo en papel.
Bona pregunta. Jo crec que alguns sí que hi ha, perquè ho sé a través de la ONCE, però potser...
No, yo no digo de la ONCE, yo digo las editoriales que sacan los libros, ¿por qué no los hacen en audiolibros?
Ja.
Solo hacen en papel.
Solo hacen en papel, tens raó. Sí. Si ho ha de transcriure algú, crec que ho fan els serveis de la ONCE.
No, sí, yo soy filial de la ONCE, pero tardan por lo menos un año y medio en
hacer los libros. Clar. Les editorials no ho fan, no? Ningú pel seu compte, vols dir?
No, ninguna.
Ja, sí, tota la raó. Enrique, tota la raó. Us heu d'esperar a llegir una cosa que acaba de sortir un any o dos, no?
Sí, claro.
Clar, sempre aneu amb retard respecte a l'altra gent que llegeix en paper o amb tauleta o amb el que sigui.
Además piensa que los que ven, los que no ven no
piensan, tota la raó.
No s'agrada, no?
Sí, tens tota la raó, Enrique. No sé com hauríem de fer-ho, però sempre anem amb retard llegint les novetats, tota la raó.
Bueno, nomás son para ellos, para los que ven.
Sí.
Después San Jordi, sacan muchos libros y no hacen libros
A veure si preguntem, a veure si alguna manera, hi hauria alguna manera de que això anés una mica més ràpid i que no us haguéssiu d'esperar tant. Perquè és veritat que us heu d'esperar molt de temps. I no...
I l'altra pregunta, ¿cuánto van a sacar las células madres para solucionar problemas de enfermedades generativas?
Para la vista, no?
Sí.
Molt bé. Molt bé, Enrique, doncs aquí queden les teves preguntes. Moltes gràcies.
Adéu.
La Cristina, des de l'esquerra de l'Eixample, bona nit.
Hola, bona nit. Bueno, trucava per contestar aquest senyor de la targeta d'aparcament de persones amb mobilitat reduïda, que, bueno, aquí a Barcelona, jo almenys, jo tinc, i aparco en zona de carga i descarga, i no m'han posat mai un avís ni res,
Veus? Ha enxampat un guardià urbano que no tenia
mira,
el dia.
I després, també comentar-li al Pep, que si es troba en un cas així, jo em vaig trobar en un cas que també un urbano em volia posar una multa que no tenia raó per posar-me-la, i després de molt discutir, perquè li vaig dir, bueno, si me la posa a mi, l'ha de posar en aquests tres més que hi ha com jo. Era un xamfrà que no em molestava, no? I vaig anar a buscar una cosa en una botiga, entrar i sortir. I el senyor, al final, li vaig dir, miri, em dona el seu número de placa? I llavors no me la va posar.
Ah, amiga. A la que t'hi vas encarar una miqueta, ja...
Li vaig dir, bueno, pues vostè em posa la multa, doncs doni'm el número de placa. I no me la va posar.
Ja.
Llavors, bueno, no sé si és si li pot servir al Pep per si una altra vegada es troba de dir, escolti, doni'm el número de placa, perquè jo tinc tot el dret de aparcar aquí. Saps què vull dir?
Totalment, Cristina, molt bé.
I llavors una pregunta vull
fer.
Mira, per què si en castellà es diu Ucrània, en català diem Ucraïna?
És bona. Sí, senyora.
És que no sé per què hem de canviar, no?
Sí, hi ha una resposta, crec que ens la donaran.
Sí, m'imagino que sí, però sí. No la sé, i com clar. No la sé, ja fa dies que em volta pel cap, dic, és que
la
no
preguntes.
Entenc per què hem de posar Ucraïna i per què, si es diu Ucrània, el país.
Bueno,
segurament hi ha alguna cosa...
Que ens l'expliquin, sí, per això estem.
Això mateix.
Perfecte, Cristina, doncs, moltes gràcies.
Bona nit a tothom.
Bona nit. Ricard, des de Manresa, bona nit.
Hola, Marta, com estàs?
Molt bé, i tu?
Ai, meu, content de sentir-te i de saludar-te. T'escolto cada nit, eh?
Jo també, content que truquis.
No me'n perdo ni una, eh?
No te'n perds ni una.
Avui que preguntes com ha anat el dimecres, doncs mira, avui ha sigut un dimecres de l'enterro de la sardina.
Clar. Però no, tu l'has enterrat, la sardina?
Estic entre Cavall de Manresa i Piera per qüestions personals. Mm-hmm. Avui hem fet la festa de l'enterro de la sardina a Piera i hem fet una sardinada.
Ah.
I ara acabem d'arribar fa una estona a casa.
Ara, de la sardinada? Carai, sí que ha durat, no?
Sí, bueno, hem fet una mica llarg.
Sí, està bé.
Sí,
sí, per
però
país,
ja ho volem fer, això.
Molt bé.
Ja, com que, a més, al sexe tenim una cosa que de nit hi veiem igual que de dia, llavors doncs, tampoc ens preocupa gaire.
És igual
això.
L'hora, tu diràs.
Tant te fot. És això que ens passa, que al sexe l'única cosa que fem bé és no veure-ho gaire clar. És això ens passa, sí. Aviam, per parts, a l'Enrique. Que ho he sentit mentre estava esperant-me.
Sí, els llibres.
El que s'ha de potenciar aquí és que pengin els llibres a l'Apple Books. Si tu tens un iPhone amb el lector de pantalla activat, amb el VoiceOver, tu compres el llibre a l'Apple Books, te'l baixes i el lector de pantalla te'l llegeix.
Ah, d'acord.
Sí que és cert que hi ha cada vegada més a l'Apple Books i a l'opció d'audiollibres.
Uh-huh.
Però també és cert que la ONCE fa les coses com les fa. No entrarem en detalls perquè no tinc ganes de que et facin mal el programa. M'agrada molt i no tinc ganes de que... allò.
Uh-huh.
I sí que té tota la raó que llibres que surten que tu te'ls voldries llegir...
Sí.
Jo, per exemple, ara mateix, mira-me el cap... el llibre de Lluís Llach, aquell que va escriure que es diu Memòria d'uns ulls pintats. Em sembla algú així, es diu.
I que no...
I jo encara no l'he pogut llegir.
No l'has pogut llegir, clar.
M'entens? A través de l'11 encara no l'he pogut llegir. No sé si hi és. Aprofito per deixar aquí la pregunta.
Si està...
Tampoc l'he buscat. Ja. Perquè m'he cansat tant de l'aplicació que ja no tinc ni el mòbil.
Carai. Ja ho fas a través d'Apple Books.
Sí.
Clar.
Sí, perquè, a més, amb les pel·lícules audiodescrites, que també tenen una aplicació que es diu Apollo, que serveix per tenir pel·lícules audiodescrites, et pengen pel·lícules de l'època de quan el teu avi i el teu pare tenien cabell.
Ja.
Jo, sí, m'està molt bé veure solo en casa.
No, però no, home, no, solo en casa,
però,
per l'amor de Déu, que estem al 26, clar.
I ara Netflix, Disney... HBO, Prime estan començant a treballar molt bé i a fer pel·lícules audiodescrites i en català i en espanyol i ho estan fent o sigui, aquestes plataformes estan passant la mà per la cara a la gent de la ONCE perquè estan fent la feina que haurien de fer la ONCE, que por eso se va a fundar, porque la ONCE era la Organización Nacional de Ciegos Españoles, era per nosaltres. Ara és per tothom, menys per nosaltres. Però bueno, aquí no hi vull entrar. El tema de les targetes de minusvàlids.
Sí.
¿Vale?
Vale.
Jo en tinc una. Jo en tinc una, és de minusvàlid no conductor, i jo puc aparcar en zones blaves, sense pagar, amb zones de càrrega i descàrrega no gaire estona.
Ah, d'acord, allò... no gaire estona.
La meva companya, hòstia, t'acompanyo i et deixo aquí, espera, que aparco el cotxe aquí, t'hi deixo 5 minuts, vec a buscar el cotxe i ja vinc.
D'acord.
Vale? El que fem és... Què dius, tu, nena?
Et va apuntant,
posem, posem un paperet. És que tinc la meva Raquel aquí que m'està apuntant.
T'està apuntant, sí.
Sí, m'està fent aquí l'apuntadora. Posem l'hora en un paper.
Molt
quan aparquem.
Clar.
Vale? Sí que és veritat que cada municipi... Això va per barris, és com tot, va per barris. Cada municipi té les seves històries. Perquè, per exemple, un dia a Martorell estàvem aparcant en una zona de minusvàlids i se'ns va parar el motorista de l'àrea urbana, aviam si teníem minusvàlid.
I qui era
minusvàlid? I la meva companya em fa, Ricard, saluda. Saluda. Saluda.
Miri, senyor,
jo,
veu?
Hola, què tal?
Miri, em passa això.
Miri, sóc jo.
oh, però vostè no és minusvàlid. I clar, jo porto unes ulleres de sol,
sí,
jo trec les ulleres de sol.
Que sí, home, que sí.
Vol que parqui el cotxe? Perquè he d'oïda, serà un moment.
Sort que posa sentit de l'humor.
Sí, és que, clar, és que, Marta, pensa una cosa, si no hi posem una mica de sentit de l'humor, carinyo...
Sí, sí. No, no cal, vull dir no, que sí, que s'ha de fer així, totalment. Hòstia,
i a més, jo siguent músic, vas als llocs, has d'aparcar, vas amb les guitarres a l'esquena, el dia que vam fer la gran sucada...
Sí.
Aquell dia, allò va ser un drama absolut. Vam haver d'aparcar el cotxe a Santa... Amb perdó, com deia el Jaume Estalric de Vent del Pla, a Santa Polla del Camí. Vam haver de venir amb les guitarres a la Raquel, una guitarra a l'esquena, i l'altra guitarra als dos peus, fins allà. M'entens? O sigui...
Facilitats totes, eh? Totes.
Totes, obrint camí perquè turistes pel mig, gent que va mirant el mòbil. Jo ara porto, no t'enganyo, un xiulet penjat al coll i cada vegada que em trobo algú pel mig foto un bocinasso.
Perquè la gent va mirant el mòbil i no veu que vens tu.
Mira el mòbil i no mira on ha de mirar.
Clar, sí, sí.
I jo vaig sol i em trec el xiulet i faig...
I què, s'espanten?
Un dia d'aquests faré agafar un atac de cor amb alguna iaia, però és igual.
Ai, mare.
És igual.
Ai, senyor.
No passa res.
No passa res, no.
No passa res, és tan fàcil.
Sí.
És això. I el tema és aquest, això va per barris. Això depèn, depèn. Mm. Depèn de la gent, depèn.
Sí, sí.
I ja està.
Molt bé.
I escolta'm, cada dia ho fas millor, això, eh?
Vinga, escolta'm, que bé.
Cada dia ens agrada més, això.
Cada dia més. Doncs va, quin dia passa,
la pregunta que vaig fer de que algú em descrivís el Toni Clapés físicament, algú me l'ha respost?
Ningú respost, tu. Ningú respost.
Doncs ara hem fet espaviles.
Jo?
Que tu pots fer això.
No, però jo no puc contestar en aquest programa, noi.
Sí, en aquest cas ho pot ser perquè no ho sabrà ningú.
No ho sabrà ningú.
No ho sabrà ningú.
Molt bé, Ricard, una abraçada.
Una abraçada ben forta.
Adéu, bona nit.
Adéu.
La Lídia, des d'Anglès, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Lídia?
Bé, me sent bé?
I tant, que la sento bé, sí, sí.
Ah, és que jo la sento molt fluixet.
Doncs no, jo la sento bé. Digui.
Jo comentava que durant l'època franquista, ja tothom sap que estaven prohibits els carnavals. Uh-huh. Només en la mainada ens deixaven posar una careta de cartró, que bueno, que res, perquè es notés que era carnaval. Uh-huh. Llavors, quan es va començar la democràcia, posaven ja disfresses i tot normal. I l'últim dia, que és el dimecres de cendre, van començar a dir que s'enterrava la sardina. I esclar, llavors jo em recordo que o ho vaig sentir per la ràdio o ho vaig llegir al diari, això no ho puc dir, que va sortir un senyor que explicava molt bé tot lo de lo que era la Quaresma i tot, en fi, tot el tema.
Sí.
I que deia que el que s'enterrava era la sardina, no la sardina, i que amb el temps degenerava la paraula.
La primera que ha dit és sardina, amb F...
Cerdina amb C de casa.
Ah, cerdina, com de cerdo, cerdo, de cerdo, de cerdo. Ah, d'acord.
Perquè diu, esclar, ell explicava i deia, després de 4 dies,
clar,
o 5, de disbauxa,
clar,
que mengen moltes grasses i es fan, bueno, molta disbauxa, no?
Mm-hmm.
Llavors toca els 40 dies de dieta, de fer règim, de passar-ho...
Sí, sí. Ni porc, ni carns, ni res, ja està, sí, sí.
Sí. I llavors no ho he sentit, ni he llegit, ni sento cap any, i mira, que ja fa anys que ho fan, i no he sentit allò que ho tornessin a comentar.
No.
I ja fa dies, ja fa molt que jo volia preguntar, perquè cada any penso, has de preguntar a veure com és això. Has
doncs
degenerat la paraula... i realment s'enterra la sardina,
és a dir, tot
sardina.
El porc, clar, clar. Sí, sí, molt bona aquesta, Lídia, sí, sí.
I no sé, a veure si algú està al cas i si algú pot aclarir una mica.
Perfecte, molt bé, doncs a veure què ens diuen. Moltes gràcies, Lídia.
Molt bé.
Adéu-siau, bona nit.
Gràcies, bona
Adéu.
Nit.
L'Anna, des de Mirassol, bona nit.
Bona nit. Jo volia comentar-te això de la targeta, també.
Sí.
Jo no tinc la targeta aquesta. i a carga i descarga només es pot aparcar una hora.
Una hora a càrrega i descarga, molt bé.
Sí, almenys a mi és el que em van posar quan me van enviar la targeta. Uh-huh. I llavors, a la zona blava, a la zona verda, allà no es paga res. Pots aparcar sempre.
Sense pagar, molt bé. Tant la blava com la verda, també.
Exacte.
Molt
però
bé.
A càrrega i descarga només es pot aparcar una hora, deien. Jo, és el que em van posar en el paper que em van enviar.
Oh,
o sigui, ho dic perquè ho sàpiguen la gent, bé, bueno, si tothom vol saber així, jo que sé.
Sí, sí, està bé saber-ho, perfecte. Moltes gràcies, Anna.
Molt bé, que moltes gràcies de tu per aquest programa que fas tan maco, eh? Que m'agrada molt i cada nit t'escolto.
Doncs així m'agrada, cada nit escoltant. Moltes gràcies, Anna, i per participar encara més. Una abraçada. Adéu, bona nit. Ja passen, adéu, 5 minuts de 2:15.
Històries de nit.
Què passaria si ara, a Barcelona, per exemple, un incendi arrasés un edifici? On anirien els inquilins en plena nit? I si per la raó que sigui desallotgen una família de matinada, on poden anar? I si una persona gran una nit, de forma imprevista, es queda sola, qui l'ajuda? Són preguntes que poden respondre les persones que treballen al CUESP, que és el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, l'únic servei d'atenció social que està obert les 24 hores del dia. Ara mateix, en aquest moment, a Barcelona segur que estan passant moltes coses i ells, el centre, s'encarreguen d'ajudar els més vulnerables i desemparats. En Domènec Sobirà ha anat a conèixer-los.
David Torres, bona nit.
Hola, bona nit. Com esteu?
Treballador social al CUESP, al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Volem conèixer la teva història de nit, perquè quan va esclatar la guerra d'Ucraïna i vam veure com alguns refugiats ucraïnesos venien cap a Catalunya, algú em va explicar a mi que si arribava una família de nit sense saber on anar, doncs es veu que hi havia la possibilitat que l'atenguessin a un lloc que es diu CUESP, no? Aquest centre on treballes tu. Això va passar en concret quan va esclatar la guerra d'Ucraïna?
Doncs sí, sí, sí que va passar quan va esclatar el conflicte bèl·lic. Vam rebre doncs, un bon nombre de persones i famílies que fugien d'Ucraïna i que arribaven, doncs, evidentment, a qualsevol hora del dia. I això inclou, per descomptat, la nit. A la nit, el servei que restava obert a la ciutat era precisament el CUESP. I després d'atendre'ls, evidentment, els derivàvem al servei específic que es feia càrrec de donar continuïtat a l'atenció.
Recordem-ho, estem dient Centre d'Urgències i d'Emergències. Per què aquesta distinció?
Perquè s'entengui a grans trets, l'urgència social es tracta d'una situació normalment que acostuma a passar de manera sobtada i que les persones doncs, no han tingut capacitat de poder-la preveure i que deixa al descobert doncs una part o la totalitat de les necessitats bàsiques de la persona o la família descobertes. Podria ser una pèrdua sobtada de domicili d'una persona o d'una família o bé doncs, una necessitat urgent d'alimentació per una situació d'insuficiència econòmica o bé de medicació urgent, fins i tot doncs, bueno, d'una pèrdua d'autonomia que pot patir una persona gran i que necessita de suport.
I quin seria un exemple d'emergència?
Parlem ja, doncs, d'incidents crítics que succeeixen i que necessiten, a les persones que els pateixen, necessiten d'atenció psicosocial immediata. Per exemple, un exemple, em preguntaves un incendi d'un domicili i la persona que hi resideix o la família no pot retornar perquè doncs, l'habitatge ha quedat inhabitable. També hi ha altre tipus d'incidents crítics que nosaltres també atenem, com poden ser les defuncions sobtades, com a conseqüència de les quals els familiars d'aquestes persones difuntes necessiten atenció també psicosocial immediata, per suïcidis, per accidents de trànsit, etc. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got
got some real estate here in my bag.
Això vol dir que vosaltres teniu espai, instal·lacions per allotjar a la gent durant la nit? Vol dir que teniu instal·lacions preparades per donar menjar a la gent si ho necessiten?
Sí, en cas evidentment que es valori, després d'una entrevista i d'una exploració de la social de la situació d'aquestes persones, en cas que no hi hagués doncs, altres tipus de recursos, com ara la seva pròpia xarxa o altre tipus de cobertures, no?
Quines són les urgències més habituals en què us podeu trobar una nit qualsevol?
Bé, quan es posa el sol, diguem-ne,
sí.
Normalment s'acostuma a rebre un bon nombre de demandes de manca d'allotjament.
Clar, una mica va lligat amb el que està passant a la societat, no? Problema de l'habitatge, problema greu, i per tant vosaltres també en patiu o en viviu les conseqüències.
Exacte, és fruit de la situació de precarietat econòmica que moltes persones i famílies viuen a la ciutat.
Hem parlat de refugiats, hem parlat de persones doncs, que es troben desallotjades. Una curiositat, si en comptes de refugiats són immigrants que arriben de nit, que, no sé, els troben en un camió, com ha passat a vegades amb operatius policials, o que arriben en un avió però no tenen on anar, no tenen papers, aquí vosaltres també els ateneu?
Sí, nosaltres atenem, evidentment, a tothom. Això vagi per avançat, eh? En relació a les persones nouvingudes que em comentes, efectivament, també les atenem i valorem la seva situació. Això sí, serà la servei encarregat que hi ha a la ciutat d'atendre aquestes persones, de valorar la continuïtat de la nostra atenció.
Clar, el que passa que entenc que per això és tan important el vostre servei, perquè els altres serveis socials no funcionen de nit. I aleshores vosaltres sí que sou l'únic que treballeu de nit i, per tant, feu aquesta primera atenció, pareu el cop, si es pot dir així, i després ja els deriveu cap als altres serveis socials que els atendran l'endemà al matí. Però entenc que vosaltres a la nit jugueu un paper clau, sou els únics que esteu desperts, diguéssim, no?
Sens dubte. Som la porta moltes vegades la porta d'entrada als serveis socials, o bé el servei que detecta situacions d'urgència, doncs això, que en altres ocasions doncs, potser no arribarien als serveis socials, efectivament, per l'hora de detenció. I see this world has made you sad. Some people can be bad.
Things they do, the things they say. Has viscut algun cas recent de nit, treballant de nit, que ens puguis explicar?
Bé, bueno, sí que recentment, la nit de Cap d'Any, que vam rebre una dona que havia patit una situació de violència familiar i que, com a conseqüència de la qual, la van fer fora de casa a les 11 de la nit del dia 31 de desembre. La dona no només ja es lamentava i estava molt afectada emocionalment, evidentment, per la situació viscuda, sinó pel moment de la situació, no? Que l'havien fet fora pràcticament amb el raïm a la boca, com aquell que diu, no?
Yeah.
I sí, sí, era una dona, a més, amb un afegit, perquè tenia diverses patologies de salut i que no disposava de xarxa que la pogués acollir ni tampoc de recursos econòmics. Nosaltres, en aquest cas, el que vam valorar va ser proporcionar-li un suport en quant a l'allotjament puntual d'urgència al nostre servei i la vam derivar als serveis socials.
Imagino que aquest seria el recorregut també que faria el cas d'una dona maltractada, el cas d'una dona víctima de violència masclista, que pugui recórrer a vosaltres una nit. Vosaltres la teniu de seguida, però després la deriveu cap al servei especialitzat, no?
Sí, efectivament. Nosaltres també atenem situacions de violència masclista i després de realitzar la intervenció d'urgència les derivem al servei especialitzat de la ciutat. És correcte, sí, sí.
Hi ha algun altre cas en què t'hagis trobat una nit qualsevol que ens puguis explicar? Evidentment, sempre garantint la privacitat, no cal que ens diguis noms, no cal saber dades, però sí la teva experiència. Un cas recent que t'hagis trobat?
Bé, fa un temps també vas rebre una trucada del servei d'emergències mèdiques informant que es trobaven en un domicili d'un matrimoni d'edat avançada i que havien de traslladar el marit d'una dona dependent, en situació de dependència, l'havien de traslladar a l'hospital per un problema de salut i que, per tant, aquesta dona restava sola al domicili. Això va ser a les 2 de la matinada. És a dir, en aquell moment ens vam desplaçar fins al domicili i, efectivament, vam corroborar la situació de dependència d'aquesta persona i vam decidir, bueno, programar una sèrie de suports per preparar-li els àpats, per ajudar-li amb el tema de l'higiene personal, que això són part de les funcions que assumeixen també els tècnics d'intervenció. I a partir d'aquí vam realitzar també coordinacions amb l'hospital on estava ingressat el marit, on finalment ens van informar que li donaria l'alta el diumenge a la nit. Per tant, en aquest cas, la situació es va resoldre amb la tornada d'aquesta persona al domicili el diumenge a la nit, però tot i així van valorar igualment derivar la situació als serveis socials perquè el marit va sortir una miqueta afectat per la situació de salut. Havia minvat també una miqueta la seva autonomia.
Em deies abans, al començar, al principi, que us toca també oferir atenció psicosocial. Hi ha algun cas que puguem explicar, que tu recordis pel que sigui?
Bé, jo recordo, malauradament, un accident de trànsit on vaig haver d'intervenir, d'un accidentat per motocicleta a la ciutat de Barcelona, jove, i vam haver d'anar a Guàrdia Urbana a comunicar-ho a la mare d'aquesta persona. Evidentment, vaig haver de fer els primers auxilis psicològics, vaig haver de contenir, com no pot ser d'una altra manera, totes aquelles reaccions que una persona pot tenir quan rep una notícia d'aquest impacte. No. I després vam fer també suport en una segona comunicació, que era el marit que es trobava també al lloc de feina, no? També recordo un altre cas, si més no particular. Es tractava d'un matrimoni estranger que es trobava de vacances aquí a la ciutat de Barcelona i el marit va patir una mort sobtada. Evidentment, es van personar als serveis sanitaris i els Mossos d'Esquadra i ens van activar per atendre la dona, que evidentment es trobava sola a la ciutat de Barcelona, parlava, crec recordar, anglès, i sense cap mena de suport, i evidentment amb tot el trauma que li havia suposat la defunció del seu marit. Per tant, les meves companyes es van encarregar de proporcionar el suport inicial i tot l'assessorament necessari per poder gestionar tot el tema de la defunció, connectar aquesta persona també amb la seva xarxa al seu país, connectar-la amb el consolat també d'aquí de la ciutat, per un tema, entenc, de repatriació del cadàver, i també fins i tot li vam oferir la possibilitat de poder allotjar-se al nostre servei, però ho va rebutjar. Va dir que no calia, però sí que va venir un parell de dies per rebre aquest suport que mencionava. I finalment va poder retornar al seu país amb la seva família i al cap d'un temps vam rebre una postal d'agraïment des d'aquest país, de la família.
De fet, estem escoltant aquesta música mentre parlem, estem escoltant aquesta música de fons, perquè recordo que quan ens vam conèixer em vas dir que moltes vegades sí que et posaves música quan plegaves de la feina, quan t'anaves cap a casa, una mica per desconnectar. Clar, m'imagino que no deu ser fàcil de gestionar tot això, les emocions que deus viure mentre treballes, i allà que no t'afectin després. Com ho gestiones?
És complicat. És complicat perquè, tot i ser urgències, és a dir, que no fem seguiment d'aquestes situacions, és igual. Igualment, l'impacte de determinades intervencions te l'emportes i has de tenir eines per intentar ventilar i per intentar no endur-te les situacions a casa. Jo, particularment, intento donar-me instruccions, no fer-me les situacions, evidentment, meves, i, bueno, desconnectar o bé fent esport o bé escoltant música, com tu ben deies, no? Mm-hmm. I això també m'ajuda. Ajuda a anar buidant, diguem-ne.
Deies que és important no fer-te aquestes situacions, no fer-te les teves, aquestes experiències, però al mateix temps, a l'hora de tractar la gent, suposo que és important ser empàtic, no?
Sí, evidentment, l'empatia ajuda. Evidentment, fins a un punt, no et pots passar d'empàtic, perquè aleshores no podries fer una bona intervenció. Però sí, penso que és necessària.
David, hi ha alguna nit tranquil·la?
No. Una nit sencera tranquil·la, no.
Has tret alguna lliçó de l'experiència d'aquesta feina? O, dit d'una altra manera, no sé si ha fet canviar alguna cosa en tu, la teva manera de fer, la teva manera de veure el teu entorn?
Evidentment, aquesta perspectiva que tenim des de la feina ens ajuda, doncs, a veure, doncs, potser una altra realitat que molt bona part de la ciutadania potser desconeix, però que no deixa d'existir, no? Sí que és cert que la lliçó que a vegades parlant amb companys ho compartim és que la frontera que hi ha entre la normalitat, per entendre'ns, i la precarietat social cada vegada sembla ser que és més difusa. No està tan lluny, diguem-ne. Yeah. I que, per tant, ens podem considerar uns privilegiats.
Mm-hmm. Doncs, David, moltes gràcies. Mira, normalment donem les gràcies i agraïm que ens hagin concedit l'entrevista, no?, diguéssim. Però en el teu cas jo crec que també et volem donar les gràcies per la feina que fas, no?, i fer-ho extensiu als teus companys, perquè crec que acaba de quedar demostrat que és una feina molt necessària. Molt bona nit i fins una altra.
Doncs bona nit a tots. Fins una altra.
Doncs una altra setmana que hem viscut una altra història de nit. Sí, n'hi ha de gent que, com nosaltres, però en llocs, ho hem vist claríssim, de molta més responsabilitat i de molta més importància, que treballen durant les nits perquè hi ha coses
que s'han de fer també a la nit, i per tant a tota aquesta gent els hi agraïm moltíssim que ens ho puguin explicar aquí a la nit dels ignorants. Va, que ens queden encara uns minuts per arribar a la una de la matinada, si voleu encara 93207474, i també tenim pendents missatges de WhatsApp que ens heu deixat escrits al 667-220-148. En David ens demana com podem evitar que la closca dels ous, un cop bullits, quedi del tot enganxada i en perdem la meitat quan els pelem. Això diria que va sortir amb una altra pregunta d'un altre oient i van donar algunes pistes ja. A veure, l'Anna ens diu les paraules carnaval i carnestoltes comparteixen un origen etimològic similar basat en el llatí, fent referència a l'últim període per menjar carn abans de la restricció de la Quaresma cristiana. Diu, carnaval, el terme prové de la locució llatina carnem levare, que vol dir treure, eliminar la carn. Altres teories populars, però falses, apunten a carnevale, és a dir, adeu carn. Carnestoltes, segons el Coromines, prové de l'expressió llatina carnes tollites o carnes tolendes, que significa carns llevades o les carns que s'han de treure. En català és el terme tradicional i sovint designa també el rei de la festa, el rei Carnestoltes. Els dos termes fan referència a la mateixa festivitat d'origen pagà, com les Saturnals romanes, caracteritzada per la disbauxa, les disfresses i la permissivitat abans de la prohibició de menjar carn per la Quaresma. En català, els dos mots són adequats i intercanviables per definir el període de festa. Doncs moltes gràcies, Anna, per aquesta resposta escrita al WhatsApp de la nit dels ignorants. Ens truca al 93207474 la Roser des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Pues mira, estic intrigada perquè jo devia tenir 12 o 14 anys que vaig veure cumbres borrascoses i ara se n'ha fet una nova versió.
Sí, senyora.
M'agradaria saber si algú l'ha vist, eh? Perquè estan... En fi, diuen que la protagonista, que l'han posat massa jove, i ara, a més, l'estic llegint, el llibre.
Ah, ara anava a preguntar-te si l'havies llegit, Roser. L'estàs llegint ara, eh? El llibre.
Com?
El llibre l'estàs llegint ara, dic.
Sí, sí.
Molt bé,
sí.
Molt bé.
Perquè jo el tenia, però, bueno, com que ja havia vist la pel·lícula i em va agradar molt, vam sortir... Fa molts anys vam sortir plorant.
Mare de Déu. Sí, sí, és un drama.
Sí, sí, sí. I m'agradaria saber si algú ha vist la nova versió.
Molt bé. Doncs...
No, es diu no cumbres borrascoses, es diu el cim borrascós, o no sé, però no cumbres, no. Li posen el cim.
Li posen el cim, sí?
El cim borrascós o alguna cosa així, sí.
No, jo crec que es diu igual, eh? Cumbres borrascoses, eh? Sí, sí.
Tu?
Sí, sí. Wuthering Heights, en anglès, cumbres borrascoses, no sé si... No sé si l'hem doblat al català, realment, però la versió anglesa és cumbres borrascoses i la traducció al castellà també. A veure, què ens diuen? A veure què ens diuen.
Molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies, molt Roser.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit. Recomano el reportatge que va fer aquesta setmana, i crec aquesta setmana, Sílvia Andrés, sobre justament l'estrena d'aquesta pel·lícula, que en va parlar amb diferents persones i ens va fer una mica, potser la Roser pot ajudar aquesta secció de la Sílvia Andrés que es diu Abans de l'estrena, i que la vam passar la nit de dilluns a dimarts, i que parlava justament de l'estrena de Cumbres borrascoses. A veure, què ens deia? La pot recuperar a través de la nostra pàgina web, a 3cat, i si no, a xarxes socials també l'hem penjada, perquè ens parlava obertament sobre aquesta estrena, ja amb alguns comentaris d'algú. Vull dir, a veure si algú ja l'ha pogut veure, que no sé si... Ara no sé si ja s'ha estrenat o s'estrena avui, concretament. Ara no ho sé si ja s'ha estrenat. No voldria equivocar-me, però vaja, que segur que demà es pot veure a tot arreu. Va, que arribem a la una de la matinada, queda res, una miqueta més d'un minut, per tant ja no ens hi cap més trucada ara, ens esperem després del butlletí de la una, que és el que escoltarem ara per posar-nos al dia, a veure què ha passat i què hem d'esperar per aquestes pròximes hores. I a la segona part, és a dir, a la segona hora de la nit dels ignorants, encara tenim preguntes que ens heu fet, respostes que ens heu donat. Espero les vostres trucades al 93-201-7474. Alguna conversa molt interessant, ja que estem parlant avui de cinema. També tenim una conversa interessant sobre un llibre. Ara ho escoltareu. I preguntes contestades, que les que no aneu contestant vosaltres, doncs l'Aina es mola eines cada dia i va buscant respostes, i quan les tenim, les oferim aquí al programa. Així que us deixo amb les notícies i tornem d'aquí 6 minuts. Fins ara.